I com ja fèiem la temporada passada, cada dilluns analitzarem tota l'actualitat, tant política com social, amb el Xavier Pastor, que és, és politòleg i conflictòleg i també director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavier, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, encantats de tornar-te a tenir amb nosaltres. Avui, ja ho hem estat explicant, el tema del dia és la tornada a l'escola després de l'acord entre educació i sindicats, que ha permès precisament desconvocar les jornades de vaga que s'anaven a organitzar durant aquests propers dies. Tu, com a conflictòleg, com valores el procés de negociació que hi ha hagut per arribar fins aquí?
Primer de tot, jo valoro l'acord com una bona notícia. Més faltaria que encara comencéssim el curs amb vagues i amb un conflicte sense que hagi trobat com una solució o una petita solució, o si vols una petita treva, perquè entenc que suposo que no tot ha estat acordat i que hi ha coses que s'hauran de continuar treballant. I, per tant, tornar a la normalitat amb un estat d'una forma estable, que els nanos puguin anar a fer classe i que els pares puguin tornar a les seves feines. El procés, com qualsevol procés de negociació, és a dir, un procés de negociació no és ni curt ni llarg, i més si ve, com deien els professors, de molts aspectes dels quals estaven insatisfets. Per tant, una negociació el que d'alguna manera posa al damunt de la taula són unes condicions d'uns i altres i la recerca d'un acord que satisfaci a totes dues parts. El més important, jo crec, que de l'acord és que han prioritzat el bé comú per damunt del bé particular. És a dir, al cap i a la fi, tornem a la normalitat, pot començar el curs, els professors van a fer classe, els nois i les nenes poden tornar a l'escola. Per tant, això és una molt bona notícia. Això jo valoraria molt positivament, i que és un conflicte i que és un procés de negociació, i això és l'habitual.
Clar, i més enllà d'aquest conflicte en concret, el fet que una vaga o una protesta es desconvoqui perquè una de les parts cedeix pot provocar precisament l'efecte contrari, que es convoquin més protestes perquè s'ha vist que serveixen per demanar coses?
Bueno, a veure, s'ha dit com que cedeix, però amb tot conflicte o amb tota negociació, totes dues parts tenen unes posicions, unes postures i tenen uns interessos. Aquí jo entenc que l'important ha estat també la informació que cada una de les parts han posat al damunt de la taula per fer entendre a l'altre respecte al que es demanava. És possible que el departament creiés que es demanava molt i potser els professors creien que el departament donava poc. Per tant, a veure, la postura del departament era com molt inamovible, no? Perquè el mateix conseller va dir que la seva proposta era la proposta que tocava, etcètera, etcètera. Bueno, doncs al final han trobat aquests punts en comú, han sabut compartir la informació, saber-la contrastar. Els professors també han tingut en compte els recursos que disposa actualment la Generalitat. Jo vull creure que, més que cedir, potser han acabat trobant aquell punt mig, aquell punt on tothom, d'alguna manera, se sent o al 100% o parcialment satisfet. O sigui, més que seguir, jo diria que m'agrada més pensar d'aquesta manera, no? Si no sembla que hi hagi algú que sigui perdedor en una negociació, i en una negociació no ha d'haver-hi ni perdedors, sobretot el que ha d'haver-hi són guanyadors.
Per altra banda, també, l'inici del curs vol dir conèixer nous companys, cadascú amb diferents caràcters, ja no només a l'escola, sinó també a la feina, no? Sí. Tu què recomanaries per evitar que es creïn conflictes, en aquest cas, entre alumnes que tenen personalitats que no acaben d'encaixar del tot?
Jo crec que es donaran, Diana. Jo crec que, d'alguna manera, hem de normalitzar aquestes situacions. Aquest tipus de desencontres o de tensions es donen i es donaran. L'important és veure'l com una oportunitat per saber fer més coses i fer-les millor. I especialment jo diria que hi ha dos punts importants. Un és implicar allò que en diem la comunitat educativa, i aquí també implico els pares i mares. No hi ha prou en parlar dels professors, dels alumnes, sinó sobretot d'incorporar els pares perquè també en aquest procés aprenguin, i trencar una mica amb aquesta dinàmica d'algunes escoles, jo dic així perquè es dona, i bueno, tinc companys que m'ho expliquen, que malauradament encara veuen aquest tipus de conflictes com algo normal, però no des del punt de vista de, per, com algo normal per intentar fer-ho millor, sinó com algo normal que ha passat sempre i que potser els professors no s'han d'implicar, quan és el contrari, no? Que el que és important per gestionar un conflicte és compartir el que està passant, explicar com s'ha donat i plantejar propostes de solució, que hi són, perquè les escoles tenen projectes educatius que han d'incorporar processos de resolució de conflictes i que es portin a la pràctica, que possiblement aquest és el problema amb algunes escoles que no es donen, no? Que els costa molt portar-los a la pràctica.
I més enllà de les escoles, avui també us explicàvem que aquests dies està començant un nou curs polític que anirà molt marcat per la relació i les desavinences entre Esquerra i Junts, i en aquest sentit Junts ha fet un ultimàtum a Esquerra i ha comunicat que si els republicans no redrecen no, la seva estratègia nacionalista per avançar en el procés independentista, els de Junts es poden plantejar sortir del govern. No sé com ho veus tu, però pot fer canviar alguna cosa aquest ultimàtum?
A mi em deixa una mica, em sorprèn una mica que un dels membres del govern, en tant en quant que govern, li faci un ultimàtum o que li digui, escolta, o fas això que vas dir que faries o jo me'n vaig. Jo crec que, a més, fer-ho públic, no? Diana, jo crec que No és... A veure, jo no ho sé, el que fa la gent als llocs on treballa, però normalment tu no agafes i comences a parlar d'aquelles coses que no fa el teu company de feina de forma pública, no? A crits i explicant tot a tothom. El que intentes és reunir-te, seure, parlar... És a dir, jo crec que potser el problema aquí està en que en el seu moment, quan es va aprovar o es va acordar una estratègia de govern, si ens en recordem del famós pacte o acord que van signar totes dues forces, potser el problema és que van acordar dues estratègies diferents o van posar al damunt de la taula o al damunt del paper dues estratègies diferents que tard o d'hora sabríem que no s'acabarien trobant. És a dir, que d'alguna manera el problema ja neix en el moment que en el mateix acord. I potser el que tocaria ara, jo esperaria, d'aquells que governen, d'aquells que s'han de sentir companys de viatge, posar l'èmfasi en allò que és comú i no tant en les diferències. És a dir, i sobretot evitar fer-ho públic. Jo tampoc conec el detall de quina ha sigut la causa que ha provocat que un partit faci una auditoria, així com ho ha explicat ells, no? Si no estic equivocat, han parlat d'editoria, no?, d'un partit sobre l'altre. Jo segueixo pensant que l'important és que aquestes discrepàncies primer es parlin en privat. Una altra cosa pot passar és que potser una de les parts no estigui disposada a comentar aquestes coses, però m'estranyaria perquè formen part d'un mateix govern. Per tant, si tu em preguntes què pot passar, jo et diria, jo crec que el que ha de passar, jo demanaria, és que tots dos asseguin i en parlin, no? En parlin en privat i acabin veient quines són les coses que no funcionen i que intentin veure els motius i que s'ajudin mútuament per intentar tirar-ho endavant. Jo crec que això és el que toca, no? El que tothom espera d'uns partits que estan en un govern.
Clar, perquè tu comentaves ara, no?, que el fet de fer-ho públic, de dir-ho públicament, sí, també porta certes conseqüències, i una de les conseqüències és que si tu fas un ultimàtum de manera pública, si no hi ha un canvi, hi ha d'haver-hi una resposta, no?, per part teva. En aquest cas, si no hi ha un canvi d'estratègia per part dels d'Aragonès, quines accions creus que poden prendre Junts?
Per això, a mi el que m'estranya una miqueta és que si una de les parts diu que l'altra no està fent allò que va pactar, doncs jo el que li dic... Tu em dius conseqüències, i tu esperes que jo d'alguna manera et digui, doncs hauran de sortir. Però quan formen part d'un govern, jo crec que han d'aprovar-ho tot, fins a les últimes possibles accions, no?, molt creatives, abans de sortir d'un govern, perquè això genera una crisi no només a nivell de govern, sinó una crítica institucional, no?, perquè et deixa un govern debilitat. Llavors, jo li demanaria a aquells que diuen que els altres no fan que prenguin la iniciativa i que proposin allò que s'ha de fer, és a dir, que motivin, que convidin els altres a participar d'accions, perquè això de la política està bé, que hi hagin declaracions i contradeclaracions. Però jo sempre demano, i això ho comentàvem l'any passat, quan parlàvem de política, jo sempre demano als polítics que tinguin la valentia de fer propostes. És a dir, està bé el de queixar-se, està bé de dir que el company de viatge no acaba d'estar a l'alçada, però jo demano, a mi m'agradaria, crec que la gent que ens escolta crec que també està així, el que espera és que prenguin la iniciativa i diguin, doncs vinga, ara farem això, això i això, perquè falta això i això i això, i perquè ho vam pactar. És a dir, que prenguin la iniciativa i que potser... Va, vaig a fer una proposta, que les mateixes conselleries del partit, en aquest cas de Junts, que tirin endavant iniciatives, no? Que tirin endavant iniciatives que, com diuen ells, van estar pactades entre les dues forces polítiques. Jo crec que això seria molt sa i molt lleial. Més enllà de dir si sortim o no sortim, que jo crec sincerament que això és un plantejament bastant, diguéssim, pobre, no? Des del punt de vista polític i també institucional.
Ja per acabar, i sortint de Catalunya, de la picabaralla política de Catalunya, fa molt poca estona hem conegut que la nova primera ministra del Regne Unit serà Liz Truss. Tu quin paper creus que ha de tenir no, una persona que assumeix un càrrec d'aquestes característiques?
Bueno, jo crec que per contra del que era Boris Johnson, tindrem un plantejament d'una primera ministra diguéssim, molt, molt fidel a la figura del que toca fer a una persona que ocupa aquest càrrec. Per tant, seriositat, jo crec que en contraposició amb Boris Johnson, no?, que ha sigut una miqueta enfant terrible, no?, com a figura al capdavant d'un govern, seriositat, molta estabilitat, tornar una miqueta a la tradició del partit, el fet de que sigui una dona ens remunta, no? No tant segurament a ell, sinó potser a Thatcher, i com que estem en una època de crisi, segurament buscaran aquest perfil més conservador, més seriós, més recte, si m'ho permets, no? Més, no? No sortir-se gaire del guió i de tenir un bon pla de govern, que és una mica tot el diferent que tenia Boris Johnson, que era un home... doncs que sortia del guió, que feia una mica la seva, que li agradava molt que es concentrés tota la informació sobre la seva figura, i, bueno, jo crec que serà un blanc i un negre, que és una mica el que toca. Aquests primers dies han de ser dies molt, molt tranquils, de molta estabilitat, perquè el govern doncs agafi el seu rumb i que tinguin una ministra que faci de ministra, no?, de primera ministra. D'aquello que s'espera, que tothom espera que faci un polític que està al capdavant d'un govern.
Doncs Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre i analitzar l'actualitat, i ens veiem dilluns que ve.
Molt bé, estupendo.